El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passant 7 minuts del punt de les 9 del matí, ja hi ha data per la retirada de les mascaretes als interiors. El Consell de Ministres del dimarts, tornant de Setmana Santa, donarà el vistiplau a aquesta mesura, però amb algunes excepcions, com ara els hospitals, les residències de gent gran o el transport públic. Això vol dir que el tercer trimestre començarà les escoles sense mascaretes. Abordem aquesta situació i l'evolució de la pandèmia avui conversant amb el doctor Salvador Massip, professor de la Universitat de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns de nou al Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
I parlem avui en una situació molt diferent a la que estem acostumats a parlar, no?, en d'altres ocasions respecte a l'evolució de la pandèmia. Parlàvem, doncs, que les mascaretes a l'interior tenen data de caducitat. Creu que és un bon moment per prendre aquesta decisió?
Bé, crec que és conseqüent amb el que estem fent. O sigui, s'està passant a no fer res especial per controlar la pandèmia. En aquest sentit, no té molta lògica mantenir les mascaretes quan ja no estem fent tests, no estem fent quarantenes, no estem fent cap altra mesura. Per tant, dintre aquesta tendència, és el pas esperable i normal. Ara bé, es podien plantejar si realment això, en general, és el que calia fer, és el que calia actuar d'aquesta manera de deixar-nos contagiar i a veure què passa, que és una mica el que estem fent ara.
I què en pensa vostè? És el que calia fer?
Jo crec que no. Jo crec que en aquests moments crec que hi ha una divisió arreu del món entre experts sobre què s'ha de fer en els països que estan ben vacunats, com a Europa. Molt diferent del que passa a Xina. Això és una història que s'ha de parlar a part, però el que passa a llocs, per exemple, com a Europa, en el qual hi ha països amb més del 80% de vacunació, sobretot amb dues dosis. Amb tres dosis és més baixa, però segueix sent una bona vacunació. Per tant, en aquests països l'impacte dels contagis és menor, hi ha menys gent que acaba a l'hospital, i el que s'està optant a Europa és simplement per això, per no fer res, cap control especial de la pandèmia. Això no vol dir que no ens infectem. El virus és igual de contagiós que era abans, de fet més, perquè les variants que estan circulant cada cop són més contagioses. Això vol dir que ens infectarem, segur. El que estem assumint és que aquestes infeccions no causaran una càrrega important als hospitals, és a dir, no causaran un percentatge important de casos greus. Aquí és on una mica l'estem jugant. Estem jugant a esperar, doncs, que aquesta vacunació realment pari el cop i no ens ompli hospitals. Ja veurem, és arriscat perquè, ja dic, el virus aquest no és un virus lleu, el virus no és un refredat, segueix sent el coronavirus, no ha canviat. L'única cosa que ha canviat és que estem més ben vacunats, però veurem fins a quin punt això és suficient per evitar que se'ns omplin els hospitals. El Regne Unit, en aquests moments, que ja fa més setmanes que fan aquesta tàctica i ja han deixat les mascaretes, estan a un punt de màxima ocupació d'hospitals. Només, aquest és un exemple, només veurem què passa als altres països.
Per tant, prendre aquesta mesura, pel que entenc pel que està dient vostè, considera que és arriscat, no? Per tant, és una mesura que ens pot tornar a portar unes altres onades, o...?
Bé, el problema és que no ho sabrem. No ho sabrem perquè hem deixat de comptar casos. Per tant, si hi ha onades, en aquests moments totes les corbes de contagi ja no tenen cap sentit. O sigui, comptar quanta gent està contagiada no té sentit si no cal que comuniquis els contagis i si la gent no s'està fent test. En aquests moments hem baixat a la meitat de test. En una setmana hem passat a fer la meitat de test que fèiem la setmana anterior. O sigui, onades és molt possible que ja no les veurem. El que veurem és en diferit, és això, com quina càrrega tenim a hospitals. Però clar, això passa 3-4 setmanes després del pic de contagis. Per tant, haurem d'anar deduint el que ha passat. Anem a cegues. O sigui, bàsicament el que estem fent és ens hem posat una vena als ulls i diem, tirem endavant. I veurem què passa. Clar, el que sabrem què passa, la manera segura de saber què ha passat i si ha funcionat serà l'any que ve, veure quin excés de mortalitat hem tingut durant aquests mesos. Però, clar, no ens ajuda gaire a tenir la resposta si ho estem fent bé o no un any després d'haver-ho fet.
Dedueixo per les seves paraules que vostè seria partidari de mantenir determinades restriccions i determinats controls, com a mínim.
Una certa restriccions lògiques. O sigui, jo, si més no, seguiria una cosa tan simple com fer tants tests com sigui possible, fer quarantenes a la gent que és positiva, evidentment, i portar mascaretes, coses... No estic parlant ni molt menys de tancar-nos a casa ni de tancar bars i restaurants. Tot això, evidentment, sembla que podem fer-ho sense que hi hagi una pujada excessiva de contagis o de casos greus, però sí que hem de fer com a mínim un control de què està passant. Si no contem casos, no tenim ni idea de com està anant la pandèmia. I, evidentment, si una persona contagiada no es queda a casa, sortirà al carrer i contagiarà a tothom. Recordem, aquest virus, la variant que està corrent ara de l'Omicron, és el virus més contagiós que es coneix. Segons alguns càlculs, és més contagiós fins i tot que el sarampió, que és el més, històricament, el virus més contagiós. Per tant, si tu surts al carrer positiu, i en aquests moments pots fer-ho tranquil·lament, perquè t'ho permeten les normes, acabaràs contagiant a la gent. O sigui, això és innegable. El que estem assumint no és que no ens contagiarem, el que estem assumint és que aquests contagis no seran greus. I és cert, per la gran majoria de ciutadans, aquests contagis seran lleus, però hi ha un percentatge que corre el risc d'acabar a l'hospital, i aquests són els que hem deixat de protegir, diguéssim. En aquests moments hem assumit, doncs, que les persones, aquest percentatge petit que tindrà problemes, doncs que els tingui. Això és una mica la visió, em sembla a mi, de la política de salut pública que estem fent a Europa.
El que alguna vegada hem parlat, no?, de prendre mesures de forma centralitzada en determinades poblacions, no?, que és el que li volia preguntar també respecte a les mascaretes. No sé si seria dient recomanar determinats perfils de persones que segueixin portant mascaretes a l'interior.
Com a mínim, almenys, si més no, les poblacions més fràgils, aquests, com a mínim, haurien d'intentar fer el màxim de protecció, de mesures de protecció que puguin. Però, clar, si penses, si tu estàs portant mascaretes o intentant fer bondat, diguéssim, però tota la gent al teu voltant no, ja pot ser bastant igual. O sigui, per molta mascareta que portis, amb un virus tan contagiós, si tu estàs anant a llocs on estarà ple de gent positiva, perquè serà així, al final ho acabaràs agafant. A mi em sembla que serà difícil, en algunes circumstàncies, protegir realment la població que necessita protecció. O sigui, això ha sigut una de les mesures o una de les propostes del principi, que deien, doncs, si els que tenen més risc d'acabar a l'hospital són la gent gran, doncs protegim la gent gran. Com arribes a protegir una persona d'un virus tan contagiós? Bàsicament has de dir que la gent gran es quedi a casa confinada, si realment vols protegir-la. És això el que volem? Perquè, clar, per molt que tu facis bondat, si la resta no ho fa, el risc de contagis és molt, molt elevat. En aquests moments tu pots estar, doncs, això, al metro i que la persona al teu costat sigui positiva. Si estàs molta estona allà, per molta mascareta que portis, el risc que està va pujant. A mi em sembla complicat. I, òbviament, sí, l'única cosa que es pot recomanar és que la gent, això, amb més perill de tenir casos greus, doncs vagin molt de compte. Però fora d'això se'ns escapa una mica el nostre control en aquests moments, com circularà el virus i què passarà.
A les escoles. N'hem parlat molt i semblava que anirien primer que tot, no? A Catalunya, si més no, que era la proposta del govern català i del conseller Argimon, finalment anirà tot junt, no? Primer s'havia dit d'aprovar les escoles com a població sentinella, per dir-ho d'alguna manera, no? Provar què passava si es feia a les escoles i quina incidència tenia, i després estendre-ho arreu de la població, però finalment anirà tot de cop, no?
Sí, i bé, jo crec que entra una mica amb això que dèiem de l'estratègia global de passar pàgina, no? I, evidentment, sí, crec que en aquest sentit és lògic que els nens, de fet, els nens potser haurien d'haver sigut els primers, no? Però ara ja hi som, doncs, si traiem mascaretes, evidentment les traiem a tothom. No crec que en aquest cas s'hagi de fer especial diferència entre nens i adults. Doncs, potser sí que hagués sigut possible retirar-les abans, però això és el que hi ha, bàsicament.
Em parlava abans de la situació al Regne Unit, de fet, aprofitant que el tenia avui, li volia preguntar per això, no? Perquè a vegades mirar el que passa arreu d'Europa ens ajuda una mica a entendre el que passarà. Va passar amb la variant Omicron, no? Que aquí semblava que ens estàvem salvant d'aquella onada i finalment va venir, no? La onada del novembre-desembre. En aquests moments, la situació a Europa quina és? Què podem saber-ne?
Hi ha una mica de tot. Per exemple, Alemanya està encara comptant casos i amb una pujada espectacular de contagis. El Regne Unit han començat a baixar els contagis, però també perquè estem no fent tests, perquè hem passat de tenir tests gratuïts per tothom a que els tests només es fan en casos concrets. Per tant, baixen els tests, però baixen els positius i no sabem exactament què vol dir això, si hi ha menys casos o no. Els indicadors que ara potser són els que hem de mirar, que són el número de pacients admesos, està pujant. Des de mitjans de març segueix pujant el número de pacients admesos a l'hospital. I la mortalitat. La mortalitat ve pujant també des de mitjans de març, o sigui, des de potser finals de febrer. O sigui, a partir del moment que comencem a relaxar-nos, comença a pujar la mortalitat. Ara estem a més de 1.000, entre 1.000 i 1.200 morts a la setmana el regne, perquè el Regne Unit sigui, és un número molt elevat, perquè en els moments bons, diguéssim, estàvem a molt menys, a menys de 100. Clar, hem assumit aquesta xifra, diguéssim, de gent doncs, que vulnerable, que està morint amb Covid. És cert que aquí es pot discutir si això és realment gent que mor amb Covid o de Covid. I això són dades molt complicades, evidentment, de separar fins a quin punt una persona amb Covid se li agreuja la situació que tenia abans o fins a quin punt realment podem donar la culpa o no a la malaltia. Per tant, és cert que les dades són complexes d'analitzar. Però no és un número molt més elevat del que teníem abans, que reflecteix com està circulant el virus. Si a l'hospital tens més gent positiva, vol dir que pel carrer també tens més gent positiva. O sigui, com bé deies, mirar altres països és una bona pràctica que hauríem d'haver fet abans de la pandèmia i seguim sense fer-ho. I en aquest cas, com que el Regne Unit van avançat amb aquests temes, crec que una mica podria ser el que ens trobaríem aquí. O sigui, no hi ha moltes diferències en temes de percentatge de vacunació i tot això entre el Regne Unit i Espanya. Per tant, és molt possible que el que veurem serà una cosa similar, que s'aniran omplint els hospitals de gent positiva.
Però seguim en aquesta situació, és a dir, en aquesta variant Omicron, que és més contagiosa però menys greu, no? La situació a hores d'ara segueix sent aquesta. Hi ha d'altres variants que comencem a veure pel retrovisor que ens poden fer pensar que la situació pot ser diferent?
De moment, jo crec que el que hauríem de deixar de dir és que la variant Omicron és menys greu. Això no és cert. O sigui, la variant Omicron és més infecciosa, és menys letal que la Delta, però no menys letal que les altres que havíem vist abans. O sigui, si compares amb els primers pics, és una variant pitjor. L'exemple és el que està passant a Xina. A Xina, que és una situació mal vacunada, aquesta variant està fent estralls molt pitjors que la primera onada. Per tant, això no li pots dir que és un virus lleu, ni molt menys. El que passa que, clar, el fet d'estar vacunats és la diferència. La diferència no és el virus, la diferència som nosaltres que ens hem vacunat, però la vacunació, veurem quan aguanta. Ja sabem que la primera línia de defensa, que són els anticossos, cauen amb el temps. O sigui, com estarem d'aquí 4 mesos? Quan les vacunes que ens vam posar a principi d'any hagin començat a baixar. O sigui, el virus seguirà sent un mal virus, un virus que no és un refredat, i nosaltres ja no estarem tan protegits. Llavors, potser ens haurem de plantejar què passa de cara a l'octubre o de cara a mig estiu. Per tant, i més que preocupar-nos per les variants que vindran, que també, que segurament aniran sortint variants que poden ser, alguna pot ser pitjor, de fet ara ja hi ha una combinació de les dues variants de l'Omicron, la BA1 i la BA2, s'ha combinat amb una mera de subvariant que l'Omicron diuen XI, que no se sap quines característiques té, sembla que es propaga ràpid, però ja veurem què vol dir això. Estem parlant de virus molt contagiosos, per tant, que surtin virus més contagiosos encara serà difícil, però no impossible, però pot passar. El que pot passar és que una d'aquestes variants que aparegui, a part de ser tan contagiosa com l'Omicron, s'escapi més dels anticossos. Llavors sí que tindrem una pujada de casos espectacular que ens perdrem perquè no estarem controlant-la, simplement ho veurem als hospitals un cop més. O sigui, aquest risc segueix existint i el risc i els problemes amb l'Omicron segueixen sent reals, segueixen una variant que no ens hem de prendre a la lleugera, jo crec.
En aquest sentit, entenc que hi haurà la part de responsabilitat individual, no? Que cadascú podrà decidir si manté o no mascaretes en alguns espais. Què recomanaria?
Bé, jo, per exemple, el que estic fent des de que ens van dir que no portem mascaretes aquí fa unes setmanes és portar mascareta, evidentment. Jo segueixo amb la mascareta, encara que siguem pocs els que ho fem ara, almenys alguna protecció dona, sens dubte. Clar, jo treballo a la universitat i al meu edifici tothom porta mascareta, perquè tothom és científic, tothom entén el risc que representa no portar mascareta. Al carrer no, al carrer, clar, tu vas al supermercat i ningú porta mascareta, o vas a pujar a l'autobús i ningú porta mascareta, per tant, fins a cert punt, jo recomanaria això, tota la prudència que puguis fer, intentar evitar aglomeracions, intentar portar mascareta tot el que puguis. A l'aire lliure és diferent, perquè ja sabem que a l'aire lliure la transmissió és molt baixa, però si més no en llocs tancats, intentar fer al màxim tot el que hem estat fent fins ara.
Clar, aquí s'han posat com a excepcions entorns sociosanitaris, és a dir, residències i hospitals, i transport públic, de moment.
De moment, i crec que almenys aquests, si més no, haurien de mantenir-se. És que és una mica el que deies abans, clar, tu estem passant la responsabilitat al ciutadà. És a dir, estem dient, això és una decisió teva. I això és perillós, perquè hi ha uns quants ciutadans que seran prudents, i hi haurà molts ciutadans que diran, bueno, si m'ho deixen fer, ho faig. I, clar, és una mica espolsar-se la responsabilitat, i això crec que els governs haurien de pensar-s'ho amb més calma, això, i el fet que almenys el govern demani mascaretes a certs llocs, almenys això és positiu. Deixar, doncs, això, que la resta sigui el ciutadà que ho controli, doncs ja haurem de prendre una mica de com de prudents siguin els ciutadans.
M'agafo el moment vacunació del que parlàvem ara, no? Perquè, de fet, li volia preguntar, perquè el gener va ser un mes de molts contagis a casa nostra, no? Desembre-gener, realment va ser un Nadal amb moltes anul·lacions a conseqüència de testos Covid, i va ser, doncs, una tornada a l'escola molt complicada les primeres 2-3 setmanes. Clar, per tant, entenc que hi ha un gruix de població molt important que va passar la malaltia en aquell moment, que segurament li tocava vacunar-se en aquell moment d'aquesta tercera dosi, i que ara li tocaria el mes de maig a maig-abril, diguéssim, recuperar aquesta tercera dosi. A dia d'avui, en població que no es consideri vulnerable, aquesta tercera dosi és imprescindible?
Essencial, sí, perquè canvia molt el que és la perspectiva o pronòstic de si l'agafes un cas greu, diguéssim. La protecció que et donen les dues dosis és alta, però no tan alta com les tres dosis. O sigui, amb tres dosis tens bastanta seguretat o garantia de que no patiràs una complicació en un percentatge molt elevat. Insistim, no és 100%, estem parlant d'un 80 i tants per cent. Sempre queda aquest 15-20% que ho passarà malament, i aquest és el que jo deia tota l'estona, que hem d'intentar protegir. Però bé, a nivell personal, una persona més o menys sana, sense cap problema i que no sigui de risc, hauria de portar la protecció extra, perquè és cert que el contagi dona anticossos, però no tan bons, diguéssim, o tan consistents com una vacuna. Pot ser que una persona contagiada tingui un nivell alt d'anticossos i una altra no tant. Per tant, per assegurar-te, posa't la vacuna. A més, el que dèiem abans, el nivell d'anticossos va baixant, tant per la vacuna com pel contagi. Per tant, si t'has contagiat al gener, ara els anticossos que s'han generat amb aquest contagi ara estan començant a baixar. Per tant, a partir dels 4-5 mesos és un bon moment per posar-te la vacuna que falta i tornar a tenir els anticossos al màxim, que en un moment com aquest, que el virus circularà i que no estarem controlant-lo, crec que dona no una garantia, però si més no una mica més de tranquil·litat. I aquí llavors podríem parlar de la quarta dosi, que és molt possible que en els propers mesos es recomani una quarta dosi a la població vulnerable, que també serà encertat, perquè serà una manera de reforçar la immunitat davant de la circulació del virus. Crec que és, o sigui, bàsicament, l'única arma que tenim en aquests moments, o que estem considerant, és la vacuna. O sigui, tota la resta ja no ho estem fent. Per tant, només ens queda la vacuna. I en aquest sentit, com més ben vacunats estiguem, millor. Pensem que aquestes vacunes, les complicacions que donen són mínimes i els beneficis que donen són molt alts. La baixada de percentatge de gent que acaba a l'hospital quan estan vacunats és molt substancial. Per tant, crec que val la pena seguir pressionant per fer campanyes de vacunació.
Tenia algunes preguntes enfocades a... Estem al final de la pandèmia? Creu que estem al final de la pandèmia? Amb tot el discurs que portem, la resposta ja me la sé, però crec que estarà bé preguntar-li, no? Creu que estem arribant al final de la pandèmia? Perquè la percepció social és una mica aquesta.
Bueno, la percepció social és que s'ha acabat la pandèmia, perquè és el que ens estan venent. O sigui, ens estan dient que s'ha acabat la pandèmia perquè ens estan dient que no fem res per diferent del que fèiem abans. Clar, o sigui, una cosa és que vulguem que la pandèmia s'hagi acabat, l'altra cosa és que la pandèmia s'hagi acabat. O sigui, estem actuant com si s'hagués acabat. La pandèmia està aquí, la pandèmia segueix allò on estava, encara que mirem cap a l'altra banda, seguirà havent-hi pandèmia. No sé, l'exemple de Xina és molt clar. O sigui, allò estem si no estiguéssim en pandèmia, allò no estaria passant. Per tant, pandèmia n'hi ha. Quan durarà? Clar, el problema és depèn de nosaltres. Si, per exemple, ara ens dediquem a fer veure que no existeix el virus, doncs és molt possible que la pandèmia s'allargui. Seguim tenint problemes amb vacunació en molts països que no estan ben vacunats. I allà el virus va circulant, seguiran sortint variables. O sigui, és difícil de dir quan s'acabarà la pandèmia. Estem en una situació molt millor, sens dubte, els països sobretot que estan ben vacunats, però això no vol dir que el virus ja hagi deixat de fer el que feia abans. Per tant, seguim en pandèmia i veurem quant temps dura. Ara, si decidim actuar com si no estiguéssim en pandèmia, doncs això ja és problema nostre.
En aquest sentit, el fet d'haver decidit retirar mascaretes després de Setmana Santa és una bona decisió?
No ho sé, perquè dependrà de com estigui la situació. Clar, és que ara és molt difícil fer prediccions i aquestes coses, perquè si no tenim dades, si les dades que tenim no són fiables, perquè si no sabem realment el nombre de contagis que tenim, és molt difícil saber què s'ha de fer en cada moment. Clar, o sigui, el més lògic seria dir analitzar la situació en cada moment. O sigui, hem de treure la mascareta ara o esperem que baixin els casos i la traiem llavors. Clar, però no sabem si baixaran els casos perquè no els estarem comptant. Per tant, és el que deia abans, que anem una mica cegues i que els efectes del que fem els veurem en diferit en funció de com se'ns omplen els hospitals al cap d'unes setmanes.
Per tant, entenc que preguntar-li per com preveu que pugui ser l'estiu, entenc que ara mateix és absolutament de ciència-ficció, no? Pràcticament.
Clar, cada cop ens costa més fer aquestes prediccions, per això que deia de que comencem a no tenir dades. Jo m'aventuro a dir que segurament a l'estiu hi haurà menys circulació del virus, com hem vist cada any, perquè amb el bon temps fem més vida a l'exterior, hi ha menys vida a l'interior, està tot més ben ventilat, i això ajuda, sens dubte. Per tant, hauria d'haver-hi naturalment una baixada de casos. Com bé deies abans, clar, encara venim la cua d'infeccions, estem continuant havent moltes infeccions, per tant, hi haurà molta gent amb immunitat natural post-infecció, i això també hauria de parar una mica el cop. Per altra banda, hi haurà la baixada de la immunitat de la gent que es va infectar a principi d'any, segurament a mitjans d'any o a mitjan estiu, els anticossos d'aquesta gent, si no s'han revacunat, segurament estaran baixos, per tant, això podria contrarrestar. O sigui, hi ha factors positius i factors negatius. I enmig de tot això hi ha el fet que no farem cap mena de restricció ni de control. Per tant, això sempre és un factor negatiu. És difícil, com bé deies tu, de predir què pot passar. Jo crec que espero que no serà un estiu dolent en aquest sentit. Fa més por l'octubre o que és la tornada a l'escola, la tornada a la feina, això veurem com ho portem. Però clar, ara realment és jugar a la ruleta, això. Anem fent i a veure què passa.
Per tant, l'estiu pot ser positiu, a la tardor, podem tornar a viure un moment també d'aquest amb els virus també circulant més. Per cert, i el deixo ja lliure, el conseller Argimon acaba de dir ara a TV3 que a Catalunya directament el 19 d'abril els nens ja aniran a l'escola sense mascareta.
Sí, crec que és que entra una mica amb la dinàmica, que no només Catalunya porta, sinó Espanya i tota Europa està portant aquesta dinàmica. És bastant significatiu que cap d'aquestes decisions s'ha consultat al comitè assessor de la Covid. O sigui, tenim un comitè científic a Catalunya amb gent molt diversa, en la qual estic segur, de fet, pel que conec i pel que sento de les opinions de diferents membres del comitè, que alguns estarien a favor i alguns estarien en contra. Seria interessant tenir aquest debat i que la gent veiés aquest debat i veiés el resultat d'aquest debat abans de prendre decisions. Això no es fa, doncs, perquè en aquests moments no dic que sigui un problema de la conselleria ni del conseller, però no es fa perquè les decisions que s'estan prenent són decisions polítiques que venen de més amunt. Hi ha una decisió a nivell de país, a nivell d'estat, de dir hem de fer com si no hi hagués pandèmia. I aquí és igual el que hi hagi científics que pensin que això està bé i científics que pensin que això està malament, perquè en aquests moments ara ja no té tanta importància a les dades científiques com la necessitat social i política de tornar a fer vida normal. Mentre siguem conscients d'això, doncs llavors cadascú decideixi què fer en funció d'això.
Doncs, doctor Massip, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Espero poder fer una entrevista algun dia parlant de que s'ha acabat tot, i parlant, perquè l'última pregunta, jo a la meva voluntat de que l'entrevista anés que la cosa està acabada, li preguntava quins problemes de salut ens haurem de fixar d'ara endavant. Espero poder fer una entrevista algun dia parlant d'això, parlant dels reptes
Esperem que sí.
de
Sí,
salut
sí, sí.
mundials que tenim, que són molts, i que també abordar-los amb vostè. Moltíssimes gràcies, que tingui un molt bon dia.
Igualment, que vagi molt bé.
Que
Cuideu-vos.
vagi molt bé.